Passen 6 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i arriba l'hora de buscar la solució. Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia, Fran.
Bon dia, com estàs?
Estupendament bé i molt pendents, hem de dir, d'aquesta borrasca Harry, que com heu sentit aquí ara fa escassos minuts a l'informatiu, manté en alerta especialment al nord-est de Catalunya. Els equips d'emergència ara mateix, malauradament, busquen un home d'uns 60 anys que hauria desaparegut arrossegat amb el seu cotxe a Palau-sator, molt pendents del Baix Empordà. També del riu Unyà, a Girona, a la Bisbal de l'Empordà. Per tant, sí, hi ha oients que formeu part d'aquestes zones i voleu comunicar-vos en la ràdio, línies sempre obertes al 93-201-7474, 93-201-7474. La gent que viviu prop del Daró, especialment a la Bisbal de l'Empordà, evidentment, perquè és un riu que passa pel mig de la ciutat, que ens ha estat preocupant tot el matí, que hem fet un seguiment amb aquest especial informatiu del matí de Catalunya Ràdio, que, com han dit els companys, com ha dit Ricard Ostrell, es reprèn a les 4 de la tarda amb en Francesc Garriga. Per tant, si us voleu comunicar amb la ràdio, 93-201-7474.
No, i sobretot molt important que Protecció Civil, recordar-ho, ha enviat a primera hora aquest missatge SLR que rebem de vegades als mòbils a tota la població de les zones davant el risc d'inundacions i sobretot aquesta recomanació que s'ha enviat des de Protecció Civil d'evitar desplaçaments fins a les 5 de la tarda de moment, però veurem com continuen avançant els esdeveniments i si això s'amplia. En tot cas, precaució a tota la gent que ens estigui sentint.
Nosaltres, connectats amb aquests aiguats avui arreu de Catalunya, especialment a comarques de Girona, però avui dimarts deixeu-me saludar-vos a l'Estel Soler, que també ens acompanya com a dia extraordinari. Estel Soler, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs, estimada?
Bé, sempre feliç.
Déu-n'hi-do la que està caient, mai millor dit, eh?
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do la que està caient. Avui farem un pit stop aquí a la solució, parlarem d'un altre tema, però, insisteixo, línies obertes per qualsevol cosa ens ho feu saber. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder i a la peixera, la gran Susana Ortega i en David Vicente. L'Estel, avui dèiem que repeteix perquè té a veure amb el tema que plantegem avui a la solució. És una solució que afecta a tothom, per tant, pares, mares, avis, mestres, educadors, persones en general responsables i persones que formeu part d'aquesta societat, atents, perquè avui parlem d'assetjament escolar, com fer-hi front. L'assetjament escolar és un dels problemes socials més silenciats. Quines eines tenen les escoles per lluitar-hi? Com poden detectar-ho les famílies? Com ho podem detectar a casa? Per sensibilitzar i trobar la solució a la problemàtica, ha nascut Les cares de l'assetjament. Quedeu-vos amb aquest títol. Les cares de l'assetjament és un projecte impulsat per la Fundació Colacao, el Departament d'Educació de la Generalitat i el 3CAT. Allà hi trobareu 10 episodis d'uns 10 minuts de durada, aproximadament, amb relats en primera persona de cares conegudes que van ser víctimes de l'assetjament o fins i tot assetjadors o persones que van presenciar l'assetjament. Entre d'altres, hi apareixen la cantant Jim, l'actriu Vanessa Romero, l'escriptor Jordi Sierra, la campiona olímpica de waterpolo, la Paula Leitón Fabra o l'actriu Núria Gago.
Quan sento que hi ha molts casos de bullying, crec que era un de cada tres que no s'arriben a saber mai perquè les víctimes callen, penso que malament ho estem fent perquè no s'atreveixin a demanar ajuda, que sols els estem deixant.
Núria Gago, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs, estimada?
Contenta d'estar aquí, però preocupada amb tot això de les pluges, la veritat.
Alerta pel cabal dels rius i la pluja intensa, eh? Ara insistíem que els bombers encara busquen una persona desapareguda a la riada de Palau-sator i al Baix Empordà en una situació especialment crítica. Núria, hem sentit part del teu testimoni. Tu no vas patir bullying, però tens un munt de reflexions interessants per compartir, perquè vas ser coguionista d'una sèrie, que n'hem parlat aquí a Catalunya Ràdio en alguna ocasió, que es diu La Caja d'Arena, que parla també de bullying a l'adolescència. Quin és l'error més gran, tu creus, que com a societat cometem amb el bullying?
No sabria dir-te l'error més gran, perquè crec que és una suma de molt males decisions o de molt mala gestió que porta allà. Crec que, en realitat, perquè passi el que passa a les aules, hi ha un munt d'adults disfuncionals mirant cap on no toca.
Mm.
i llavors els menors i els adolescents queden al mig, perduts i esquitxats per una societat hiperviolenta que amb tot el tema de les xarxes encara pronuncia més aquesta violència, no?, i aquesta polarització.
Sí, perquè també ho dius en el teu testimoni, abans, quan tu arribaves a casa, era un espai segur, l'assetjament cessava.
Sí.
Però ara amb les xarxes s'allargassa i inclús te l'endús a casa.
Sí, si tenies la sort que casa era un espai segur, doncs allà hi havia una pausa on podies agafar aire, però ara mateix, amb el tema de les xarxes, amb el tema del WhatsApp, tot plegat, pot ser non-stop.
De seguida et preguntaré què faries diferent en la teva etapa escolar quan vas presenciar aquestes actituds. Una altra cara coneguda que surt en aquests 10 capítols, a les cares de l'assetjament, és en Brian Giner. Escoltem el seu testimoni.
Soc Brian Giner i he patit assetjament escolar. El bullying comença quan acaba infantil, l'etapa d'infantil, i comença primària. És a dir, estem parlant d'uns 6-7 anyets, comença amb aïllament, directament tant dels companys, perquè jo portava unes ulleres i un parche, i en aquell moment, doncs mira, pensaven que era objecte per poder insultar-me i fer aïllament. I després l'etapa de primària i l'etapa d'institut, i finalment van ser 12 anys.
Brian Giner, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal, com estàs?
Mira, compungida per aquests relats, sí. He vist tots els capítols de les cares de l'assetjament. El teu és especialment colpidor, perquè en Brian, ja l'heu sentit, creador de contingut digital, en el seu capítol va explicar com són aquells 12 anys de patir bullying continuat a primària i a secundària. Segons les dades, el 60% de les agressions relacionades amb assetjament escolar es fan en grup. A tu qui t'assetjava?
Doncs mira, van ser diferents episodis, perquè al final parlem de l'assetjament escolar, que són 12 anys, però van ser a 3 centres educatius diferents, i tot i que l'ítem del bullying era reiterat i era igual, perquè al final sempre hi havia un grupet de 4 o 5 persones que anaven a per mi, estem parlant també de perfils que buscaven d'alguna manera fer-me petit, no? Volien silenciar-me i, bueno, doncs buscaven, per exemple, l'ull. Jo tinc estrabisme des de que soc molt petit, ja estic lluitant a xarxes socials, no?, per veure que tot això és normal i que tots som iguals i que som únics. I, bueno, doncs, també amb el físic, volien fer-me mal en aquest cas. Al final buscaven sempre qualsevol coseta per fer-me mal.
De seguida et preguntaré també què li diries al Brian del passat.
Vinga.
Però deixeu-me dir-vos que avui hem convidat a l'Estel Soler, habitualment la sentiu els dilluns, ahir la vareu sentir, però avui hi ha un motiu pel qual ens acompanyi l'Estel Soler. Per què ens acompanyes, Estel?
Us acompanyo perquè, com moltíssimes d'altres persones, doncs jo crec que vaig patir bullying quan encara no n'hi deien bullying, no? A mi el primer que m'agradaria dir és que ara, fent revisió, crec que tots hem d'assumir que en algun moment hem fet bullying. I crec que estaria bé, amb el temps, revisar la nostra etapa escolar i la nostra etapa d'institut, perquè jo mateixa he patit bullying, però segurament vaig riure en situacions que no tocava riure, vaig sumar-me a bromes o vaig callar quan hauria d'haver parlat. I crec que mai és tard per enviar un missatge a aquell company o companya de classe, de l'etapa que fos escolar, per dir, escolta, he reflexionat i crec que no ens vam portar bé amb tu en aquell moment, no? Aleshores, crec que això continua passant, crec que ara que sóc mare, evidentment és un tema que em preocupa moltíssim, i parlant amb famílies, penso que aquesta dualitat o aquesta doble situació de ser alhora persona que exerceix de bullying o que assetja o callar, perquè això també és molt important.
La complicitat,
La complicitat es dona a vegades en paral·lel o alhora que un nen o una nena pot estar sent víctima i com que aprèn que això és normal, després actua d'aquesta manera, no? I crec que aquí és on hem de fer incís. Jo, ara si voleu parlo de la meva etapa, però amb els meus fills, que és on intento més que posar remei, prevenir i parlar molt d'aquest tema, jo els he transmès que per mi seria igual de dur, igual de dolorós, igual de difícil de gestionar assabentar-me que estan patint bullying com assabentar-me que estan tractant malament a una altra persona.
Que estan exercint aquesta violència.
Exacte.
I
que no vull cap de les dues coses. He recalcat moltíssim que a mi em poden venir a explicar el que sigui, que el meu suport el tindran, sigui perquè se n'han adonat que estan fent bullying o sigui perquè estan sent víctimes, que jo no els jutjaré, i que assetjar és també callar, és també sumar-se a un riures o és també no defensar i no parlar quan veiem que una altra persona ho està passant malament, no? Que l'excusa de això era una broma l'hem de desmantellar d'una manera molt fàcil, que és si la persona a qui li estem fent la broma no li fa riure, això no és una
no
broma.
És graciós, eh?
No? Per tant, molta prevenció.
De seguida parlarem també de les persones que exerceixen aquesta violència, eh? Perquè tu em parles del capítol, Brian, i ets bastant, jo diria, generós amb les persones que et van fer bullying a tu. Ara de seguida ampliem els seus testimonis. Deixeu-me fer una pausa per la publicitat. Avui, però, la crida és especial. Ens podeu trucar al 93-201-7474, tant si sou a la zona al nord-est de Catalunya i voleu parlar-nos de les riuades, com està afectant a casa vostra, com si voleu fer preguntes als nostres portaveus avui sobre el bullying a través de les vies de contacte habituals.
Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, per si voleu explicar-nos com esteu vivint les pluges o teniu algun dubte també sobre els nostres testimonis, o el WhatsApp del programa, que és el 677-38-77-19, missatges de text, i allà ens podeu escriure.
Doncs fem una cosa, una pausa. Insisteixo, no desconnecteu perquè us mantindrem actualitzats de tot el que fa la borrasca Harry, de tots els estralls que està causant a Catalunya. De seguida parlarem amb en Miquel Jarque perquè ens faci aquesta radiografia general cap allà a dos quarts. Una pausa i seguim parlant de bullying.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Un quart i mig de dues del migdia, molt pendents de la borrasca, disculpeu, Harry, que manté en alerta especialment al nord des de Catalunya. Fins a primera hora de la tarda, ja ho sabeu, eh? Les precipitacions continuaran abundants. Podreu seguir l'especial a partir de les 4 de la tarda amb en Francesc Garriga. Alerta màxima pel riu Unyà a Girona, pel Daró, a la Bisbal de l'Empordà, ja ho sabeu que ha arribat el cabal màxim, i hi ha perill de desbordament a la Costa Brava. Nombroses poblacions que han tancat accessos a passeigs marítims i rieres, com és el cas, ara sentíem a l'alcaldessa parlant amb en Ricard Ostrell, a Llançà, a l'Empordà, o a altres poblacions com a Tossa de Mar, a la Selva, també Tamariu, aïllats per aquest temporal. Al nord del Maresme es vigila l'augment del cabal del riu Tordera, també a Badalona, que el temporal de Llevant ha arrencat un tram del Passeig i Delta de l'Ebre, com sempre, pendents una altra vegada de si aquest temporal tindrà conseqüències. De moment, algunes platges han quedat desdibuixades. Insisteixo, a dos quarts, en Miquel Jarque ens farà una última hora de tota la situació. A través del WhatsApp, el 677-38-77-19, què ens diuen, Fran?
Doncs mira, hi ha diversos testimonis sobre el tema d'avui que estem tractant a la solució, que és el tema de l'assetjament escolar, i la majoria de testimonis que ens estan arribant comenten el que explicaven tant la Núria com el Brian i l'Estel. L'Anna, per exemple, que va rebre bullying en tota la seva etapa de l'ESO, sobretot per característiques físiques, per portar ulleres, per treure bones notes, per parlar molt català. Diu, és molt dur i mina molt l'autoestima, tant que fins als 3 anys, feu-vos una idea, ella ara en té 33, no em vaig considerar del tot recuperada. És el que diu l'Anna.
Clar, jo imagino que més que deixar-te petja, defineix la teva identitat, no? El fet d'haver patit bullying, Brian?
Sí, bueno, perquè és que quan parlem del bullying, jo ara amb el temps, veig que és una mena de virus que s'instaura dins del teu cos i d'alguna manera ja ho veus tot diferent. És a dir, quan tu fas ja vida, no?, de manera quotidiana, ja quan ets adult, hi ha moltes coses que a conseqüència d'haver patit assetjament escolar ja no ho fas igual que abans. I és aquesta mena de virus, no?, que jo dic, avui denomina així, no?, però per exemple, no?, estar de cara al públic o fer alguna xerrada, o ara mateix jo que estic treballant a un institut i a una escola, quan a vegades estic fent davant de classe o parlant alguna cosa, sempre hi ha algo que em teletransporta, no?, en aquell moment quan jo era un alumne. I de fet, mira, jo des que vaig patir aquests anys d'assetjament escolar, jo no he pogut tornar a una aula com alumne in situ.
Per l'olor, em sembla que ho expliques al capítol, oi? Que
l'olor... Per l'olor, per la situació, per l'espai. Jo, després d'acabar quart d'ESO, tots els meus estudis han sigut online. No he pogut tornar a una aula. No.
Clar, per mi hi ha un tema del bullying en el retrat que hem fet que és una mica erroni i que crec que estaria bé revisar-lo, perquè tot sovint considerem que les persones que pateixen bullying de la mateixa manera que el perfil d'una víctima de maltractaments no és únic i que és transversal, també ho són les víctimes de bullying, no? Aleshores, durant moltes dècades, quan hem començat a parlar i a conceptualitzar aquesta paraula, entenem com que el bullying és d'aquells, o enteníem en aquell moment, d'aquelles persones persones marginades, no? Mm. Que quedaven per sota, la qual cosa ja és greu que ho veiem així, no? Les persones no integrades per sota. I quan diem per sota, ja estem significant. Jo no era aquest perfil de persona. Jo justament era algú que destacava. Jo era molt líder, jo defensava causes, jo no callava en moltes coses, i això en part va provocar aquest bullying, no? Aleshores,
per no transigir, per no ser complaent, per no aplaudir les actituds dels altres.
Jo crec que al final el que passa és que el sistema, i per mi el món educatiu m'ha fallat com a alumne, com a estudiant, després m'he pogut posar més o menys en pau amb això, però al final es busca una homogeneïtat, no? Hi ha un cercle del que aniríem normal, que en realitat no és normal, seria més habitual, i qualsevol persona, per les característiques que sigui, que surti d'aquesta habitualitat o que la gent de dins del cercle et considera diferent pel que sigui, és susceptible, més susceptible de patir aquest bullying, no? El grup t'està deixant de banda i, per tant, patiràs, estiguis més amunt, per sota o més a l'esquerra, no? Jo havia patit bullying també per part de mestres, que això n'hem parlat poc.
Uf, perquè clar, els mestres, jo crec que... Mira, això, Núria, tu, a la nostra època, diguem-ne, els mestres acabaven dient, potser, això és cosa de criatures? Les institucions acabaven dient això? Inclús els pares acabaven dient això? És a dir, ara és evident que hi ha una sensibilització i cap mestre diria això, no? Però potser en el passat, fa uns 30 anys, potser aquestes actituds encara hi eren?
Sí, jo el que recordo molt, per exemple, de la meva etapa escolar, és que passaven coses i no hi havia una intervenció dràstica d'un adult. Era, bueno, venga, va, todo el mundo se sienta, venga.
Aquí no passa res, no?
Com, no me toquis les narices, saps? Però no hi havia una cosa d'un moment que acaba de passar aquí, que acabo de veure. Algú vol dir alguna cosa? Algú ha vist alguna cosa? Jo en cap moment reconec aquesta actitud en cap dels professors, en cap dels centres i professores, en cap dels centres en els que jo he estat.
Perquè tampoc no existia, o no fèiem servir tant la paraula, que això també ho dius a les cares de l'assetjament.
Sí, però també hi ha una cosa... Jo necessito que donar-li una patada al gos, a un gos, tingui un nom en concret, clar, per detectar que això no es pot fer? No, saps? O que empuixar algú a una carretera... Aquesta acció no té un nom concret, però sé que això no es pot fer, sé que això no està bé. Llavors, crec que també ens escudem en una mena de... Bueno, antes no sabíamos... Bueno, hi ha una cosa que és el sesgo moral, no? Això vull que m'ho facin a mi.
Mireu, dades de la Fundació Colacau, quasi 2 nens per aula pateixen bullying, un de cada 3 nens no ho diuen a ningú, estem parlant d'un 38%, el 20% de les víctimes declaren haver-se intentat treure's la vida, com és el cas del Brian. Tu no ho vas explicar a ningú?
No, jo no ho vaig explicar a ningú. De fet, això és un tema molt extens, perquè al final parlar d'un tema tan greu com el suïcidi, i sobretot per tema de salut mental, es necessita parlar des de molts punts de vista. De fet, al llibre ho parlo molt bé, perquè ens trobem que quan parlem de salut mental encara avui dia és un tabú. Anar al psicòleg és un tabú, és com ir a un loquero, no? I és com, no... Els cotxes s'espaien i vas al mecànic, i les persones també, i hem d'anar a parlar i a solucionar tots aquests conflictes, perquè tenim una manera de pensar que nosotros podemos con todo, no? I no, o sea, són persones, és molt cert que som a vegades increïbles i fem coses que no ho pensem, però el cap juga molt a la nostra contra.
Ara parlaves d'un llibre, en Brian ha publicat un llibre sobre aquells anys, es diu Golpeado pero no derrotado. Brian, tu també vas intentar treure la vida?
Sí.
No ho vas fer, per sort, perquè tenies molt a prop la teva família?
Correcte.
Què li diries ara a una família que digui, ai, sospito potser que el meu fill està patint bullying i no m'ho està explicant?
És que és molt difícil. Mira, això ho explicava també a les xarxes, perquè ara tenim un problema molt greu que amb tot el tema del ciberbullying, no? Perquè, també ho explicava la Núria, ara el bullying te l'emportes a casa, no? I explicar que t'estan fent alguna cosa, quan estàs, per exemple, a un entorn escolar, hi ha un problema que és normalitzar tot això que et fan. Quan tu ja normalitzes el bullying, que dius, bueno, pues m'ho fan cada dia o m'ho fan cada 2 dies i és algo normal, tenim un problema, perquè si són tan petits i encara no saben explicar exactament què li estan fent, és molt... segurament no li diran a la família perquè no saben com dir-ho, no? I a vegades aquestes xerrades, aquestes entrevistes, els vídeos, les cares de l'assetjament, que potser fas zapping i et surt i dius, ostres, identifiques el que t'està passant a l'aula com el que m'estan fent a mi.
Per tant, tu recomanaries veure totes aquestes creacions audiovisuals, aquests programes, i interpel·lar les criatures? Això ha passat alguna vegada, això?
Són recursos que són molt necessaris i al final jo sempre explico que ficar un PowerPoint a una classe està molt bé perquè al final estàs fent difusió, però parlar cara a cara amb el problema, portar una persona in situ a l'aula i poder parlar del tema del bullying i que els nens puguin preguntar, puguin veure, puguin treure conclusions realistes, jo crec que és necessari a totes les escoles
d'arreu de Catalunya.
D'arreu de Catalunya, correcte.
Una altra de les creacions que podem posar a les nostres criatures per veure si s'identifiquen amb el que està passant és la Caja d'Arena, aquesta creació de la Núria Gago, on s'explica des de 5 punts de vista diferent la mateixa agressió, diguem-ne, no? També és interessant, i ara entronco amb el que dèiem abans de la publicitat, perquè un dels punts de vista és de la persona agressora. I tu, a les cares de l'assetjament, dius una frase que a mi em va colpir molt, que dius: cap nen feliç assetja.
Sí, per mi va ser tot un aprenentatge entrar en el grup d'escriptura, la taula d'escriptura d'aquesta sèrie, perquè vaig haver d'aprendre i de comprendre que estàvem parlant de menors, que tant la persona agredida com la persona que genera agressió és una víctima, que evidentment primer s'ha d'ajudar a la persona que és víctima, però que el menor que està generant violència ens dona la informació de que hi ha alguna cosa que no està bé al seu entorn. I per nosaltres era altament complicat el moment d'escriure el capítol de l'agressor, perquè havíem d'explicar quina era la seva història, però no volíem escriure una història que justifiqués la seva violència. Era com trobar algú que et donés una pista de per on podia venir la seva ferida, d'on venia la seva ràbia, però res més, res que justifiqués el que estava sometent al seu company.
Estel, a veure,
per mi una cosa que està claríssima, tant quan fem l'anàlisi del passat durant les dècades que això s'ha esdevingut, com per prevenció futura, la canalla són un mirall dels adults. Per tant, la responsabilitat absoluta està en els adults, en tots els agents educatius que passen per la vida d'aquestes persones. Ens imiten. Ells donen per normals les coses que fem. Quan una criatura està insultant, està pegant, està reaccionant amb violència, és perquè això ho ha vist, o a casa o als carrers. Des d'uns adults veient un partit de futbol i insultant els jugadors. Quan estàs en un embús de cotxe i el teu pare o la teva mare insulten a l'altra persona. Des de quan hi ha un conflicte a la família i es tracten sense respecte entre els familiars. Aquestes criatures estan aprenent que això és normal, és correcte i que es pot fer amb els companys i companyes de classe. Per tant, la responsabilitat per mi absoluta és dels adults. I per mi és clau entendre això.
Què diríeu, Brian, per exemple, què diries si ara a casa hi ha algú que sospita que la seva criatura potser té una relació amb la ira no del tot correcta, potser sospita o li han arribat allò repòs de l'escola dient que aquest nen agredeix els altres. Com ha de procedir aquest pare, aquesta mare, aquest avi, aquesta àvia?
Això és molt interessant, Lluís, una cosa especial,
sí.
Això.
Jo crec que parlar. Primerament, mira, jo quan faig xerrades, les famílies moltes vegades no venen. Partint d'un problema base, i és que les famílies això vol dir a vegades, no en general, però que diu, fan com el problema més petit del que és, no? I diuen, bueno, pues esto serán cosas de niños, o això es entre amigos ya se solucionan. No, a vegades s'ha de parlar, no? I també estem en un punt que moltes vegades les famílies no es veuen només pel sopar, perquè els pares treballen, els nens
ni parlen, perquè estem amb el mòbil tots plegats.
Correcte.
Oi?
Aquesta fase tecnològica, i és un problema, perquè jo crec que una de les coses que ens diferencia dels animals, una d'elles és parlar, i necessitem parlar amb la família, que són les persones que estem tot el dia. Jo a l'escola hi ha nens que m'expliquen anècdotes, no? I em diuen, és que això t'ho he dit a tu i no l'he dit als meus pares. I dius, perdona.
Totalment. I jo vull fer una crida a la humilitat, sobretot per part de pares i mares, perquè cap criatura està exempt de poder ser un agressor. Aleshores, si a mi m'arriba un missatge per part d'un altre pare o mare dient-me, escolta'm, la meva criatura m'ha explicat que el teu fill o la teva filla han fet això o estan fent sentir així a la meva filla, que d'entrada hi hagi una resposta d'impossible, el meu fill mai faria això, no ens ajuda en absolut. Sí. Per tant, és dolorós, però deixem-nos sorprendre, baixem les coses i diguem, parlem amb els nostres fills i filles i amb els altres pares i mares, per l'amor de Déu.
I entronco amb això, Estel, perquè abans la Núria fora de micro feia una reflexió que ara hi anirem, que tots som en part responsables del que està passant. No només els pares de la criatura que fa bullying, no només els pares de la criatura que rep bullying. De seguida, Núria, sé que tens una cosa molt interessant a dir, però deixa'm fer una pausa perquè passen 6 minutets de 2:15 del migdia. Estem molt pendents d'aquestes pluges que fins a primera hora de la tarda continuaran sent abundants o molt abundants a les comarques de Girona i també, insistim, nevada al Ripollès. La borrasca Harry, que manté en alerta especialment al nord-est de Catalunya. Tenim en Miquel Jarque per fer-nos un F5 a aquesta última hora. Miquel Jarque, molt bon dia.
Hola, molt bon dia des del Centre de Coordinació d'Emergències del Departament d'Interior.
A veure, Miquel, què és el que més preocupa ara mateix el Departament d'Interior? Els cabals dels rius?
Sí, hi ha una crida general a l'autoprotecció i a reduir al màxim la mobilitat, sobretot a les comarques de Girona. I els cabals, efectivament, el Ter, els seus afluents com ara l'Unyà, també la Muga, el Daró, són els cabals que més preocupen, tot i que també el Tordera o el Fluvià estan sota vigilància. Baixen tots molt plens.
Escolta, Miquel, hem anat comparant al llarg d'aquest matí aquesta llevantada amb el Glòria, que tu, per cert, també vas cobrir. Realment són comparables aquests dos episodis?
Doncs mira, hi ha moltes coses que s'hi assemblen. Per exemple, el període de temps en el qual es van produir els dos fenòmens coincideixen pràcticament amb el temps i en diferències d'anys. Hem de pensar que el Glòria també va afectar molt a la part sud del país, la barra del Trabucador a les Terres de l'Ebre va pràcticament desaparèixer, la Tordera es va desbordar absolutament, va negar camps, va arribar fins al mar, càmpings afectats. Això ara mateix, per exemple, en el cas de la Tordera, no ha passat. I també hi va haver episodis de neu, o sigui, les temperatures eren més baixes i la precipitació va arribar a ser de neu. Ara no estaríem, ens diuen des del Servei Meteorològic de Catalunya, en el mateix escenari, ni molt menys. És una precipitació molt menys intensa i d'una durada més curta, perquè pensem que aquest episodi, a partir de les 3 de la tarda i sobretot a partir de les 5, hauria d'anar afluixant. I, a més, aquí també s'ha fet una feina de treball des de l'ACA, de neteja de lleres dels rius, per exemple, també a l'Unyà, ens ho explicava, ho sentíem en els butlletins informatius, l'alcalde de Girona, no?, que això ha ajudat, i també diguem, l'estratègia de desembassaments que s'ha produït fins a les 4 de la matinada i ha deixat que els embassaments no hagin de desembassar quan està plovent i ara doncs els rius doncs van fluint sense aquest aquesta aportació extra d'aigua que produiria si ara hi hagués un desembassament.
Miquel, hem estat informant a l'antena de Catalunya Ràdio de les feines de recerca d'un desaparegut, un home d'uns 60 anys que hauria estat arrossegat amb el cotxe en una riera de Palau-sator. Què se'n sap ara mateix? Segueixen la feina de recerca?
Sí, mira, aquí al centre de coordinació el que tenim és tots els serveis d'emergència. És una mena d'amfiteatre en el qual veiem per la part de darrere les etiquetes dels serveis d'emergència i entre els quals els de bombers, que són els que s'estan encarregant de fer aquesta cerca. S'han activat, l'avís l'han rebut a 8:15 del matí i s'han activat 9 dotacions terrestres i també una unitat subaquàtica que està treballant també amb el suport dels drons. De moment continua aquesta cerca amb un cabal d'aigua molt important, difícil, però continua sense novetat. Sí.
Doncs Miquel Jarque, et sentim també al punt de les 2, arribat a l'informatiu al Catalunya Migdia. Una abraçada, Miquel, gràcies.
Igualment, gràcies, aquí serem.
Avui estem parlant de les cares de l'assetjament, aquest projecte de 10 programes de 10 minuts impulsat pel 3CAT, la Fundació Colacao i el Departament d'Educació per sensibilitzar la societat sobre el bullying. També volem rebre trucades, si esteu en aquestes zones que ha fet menció amb Miquel Jarque, especialment a la zona nord-est de Catalunya, també al Baix Ebre, si sou a Girona especialment, i voleu trucar a la ràdio 93207474, línies obertes o al 677-3877-19. He tirat una pregunta, Núria. Tots som responsables d'aquestes criatures? Ara et tocarà el torn de respondre.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
18 minuts i seran les dues del migdia. Avui us esteu manifestant moltíssim a través de WhatsApp. De seguida us llegim, però abans li he deixat votant a la Núria Gago, una de les protagonistes d'aquests capítols que podeu trobar al 3CAT, Les cares de l'assetjament, però també creadora de La caja d'arena, que la podeu trobar en la seva versió online. Núria, jo et deia, tots som responsables?
Sí, per mi és un absolut sí. O sigui, jo no sóc mare de cap criatura i sóc responsable de les criatures del món, d'alguna manera. Vull dir, si hi ha alguna situació de violència davant meu, és absurd que jo no intervingui. Les coses que jo dic influeixen, les coses que jo faig influeixen, no? El que deia l'Estel, tots som miralls. Llavors, tots els adults som responsables, per mi, la societat és responsable de tots els menors.
Sí.
Les dades són esfereïdores, us les repeteixo, per si algú ara mateix acaba de posar a la ràdio. Un de cada tres nens no diuen a ningú que pateixen bullying, estem parlant d'un 38%. El 20% de les víctimes declaren haver-se intentat treure la vida, que aquesta és grossíssima, i quasi dos nens per aula pateixen bullying, segons aquest estudi de la Fundació Colacao i la Complutense. Estel, crec que volies afegir alguna cosa respecte al que deia la Núria.
Sí, absolutament d'acord amb aquest consens de que vivim en un món ultraviolent, no? Això, per més que a casa estiguem fent una feina educacional per fer entendre que això no és bo, no? Viure en aquests estats de violència a tots nivells, la violència s'escola per tot arreu, no? I cada vegada més amb els accessos a la digitalització. Per tant, jo insisteixo en que si uns pares, uns tutors, tot d'una s'assabenten o se'ls comenta que la seva criatura pot ser agressor, que posem aquesta humilitat i que entenguem que no és perquè potser nosaltres hem fallat del tot, sinó perquè estem fallant socialment. I que, per tant, la humilitat passi per dir, per més que jo ho estigui fent bé, potser sí que el meu fill està agredint i parlem-ho i posem-hi remei. No? Per mi això és absolutament necessari.
De seguida us faré un parell de preguntes concretes, una que anirà pel Brian, que serà molt de radioservei. A casa, com podem detectar quins canvis d'actitud podem detectar en el nostre infant per arribar a pensar que potser està patint bullying? Quines pistes podem tenir, no? En el teu cas, paraves el despertador dels teus pares per guanyar hores de vida a casa i no està a l'escola, no?
Jo també.
Ara et demanaré que féssiu, que em feu un seguit, un llistat, perquè la gent a casa digui, ostres, potser la meva criatura està patint bullying i jo no ho estic detectant. Quins canvis de comportament? Abans, però, un repàs del WhatsApp, que, insisteixo, sou molts els que us esteu manifestant a través d'aquest WhatsApp. Disculpeu que avui és un dia molt complicat, estem fent un seguiment de les pluges, insisteixo, línies obertes per tots vosaltres i també el número al 677-38-77-19.
Diu la Marina que té 40 anys actualment i que va patir també assetjament escolar durant el que era la EGB a causa del seu cos, diu, voluminós, i això em va provocar doncs una autoestima baixíssima, inseguretat total en mi mateixa i una bulímia detectada bastant a temps. Gràcies al meu pare, en aquest cas, em va poder ajudar la família. La Núria també explica que la seva filla va patir bullying a l'ESO. Critica, en aquest cas, el paper dels mestres a l'escola, que diu que van mirar cap a una altra banda. Què van fer? Com moltes famílies, de vegades, canviem d'escola per veure si això se soluciona, però diu que la seva filla ja havia interioritzat que perquè t'acceptin els altres, és a dir, per formar part d'un grup, has d'estar prima i guapa, deia.
Tu, Brian, et van canviar, si mal no recordo, dues vegades d'escola?
Tres
vegades.
Total, sí. Jo, de fet, prèviament volia demanar permís per agafar el que havien dit l'Estel i la Núria del problema també que hi ha dins de l'aula, no? I agafant també els testimonis que estan enviant per WhatsApp, perquè jo, per exemple, jo treballo a una escola i a un institut com a vetllador, tot i que jo sóc integrador social, i veiem que ara mateix tot el tema de vetlladors a l'escola, ja parlem de recursos al món educatiu quasi inexistents, no? Però quan parlem de persones adultes que estan dins de l'aula, que han de cobrir necessitats a tots aquests nanos que al final, doncs, a lo millor, ara mateix dins d'una aula no tenim només dues persones que necessiten atenció individualitzada, no? Perquè és possible que tenim dislèxia, que tenim discalcúlia...
Els plans individualitzats que diuen els PIs, eh?
Correcte. Doncs arriba un moment que no tenim ni els recursos ni les hores per poder atendre aquests nens i al final són carne de canyón, perquè molta gent es fica amb aquestes persones parlant del bullying i tot ve d'arrel, per exemple, que educació no dona aquestes hores, no? I jo em trobo a l'escola que tenim un problema molt gran, perquè hi ha nanos que jo, per exemple, li canvio una sonda cada dia a un nen i si jo no estic, qui ve? Ha de venir la mare, ha de sortir del treball cada dia per fer-li al nen. I ens hem trobat instituts que no tenen a vegades eines, o si no funciona l'ascensor, pues...
Està clar que aquests recursos els necessitem per donar aquesta atenció personalitzada. Com ens deia o suggeria un oient, seguim llegint els missatges, si us sembla, perquè en tenim d'acumulats.
Sí, perquè al principi del programa parlàvem de com ens imaginem aquelles persones que potser van compartir amb nosaltres les aules, no? Aquelles persones o que els hi feien bullying. La Rosa diu, jo devia tenir entre 6 i 8 anys i recordo que a l'escola venia una nena que potser tenia uns 2 o 3 anys més que jo i sentia com molts dels que l'acompanyaven li anaven dient aquella és la Mari la Gorda, no? I tota l'escola la coneixíem així de forma automàtica. Ens anàvem incorporant als cursos i la coneixíem per aquest nom. Això m'ha fet pensar que han passat molts anys i ara amb la perspectiva, diu la Rosa, de vegades me'n recordo d'ella i penso com es devia sentir a aquella nena, i en aquell temps jo no me n'adonava i segurament doncs, no se'n deia bullying perquè no s'havia inventat potser la paraula.
Mira, com diu l'Estel, mai és tard per enviar un WhatsApp, mai és tard per fer una trucada i dir disculpa, perquè tots vam ser butxins alguna vegada.
Absolutament.
Potser diem, no, jo vaig tenir una actitud impecable, però sí que és veritat que callar també ser còmplice del bullying que està fent algú, no?
Totalment.
Ara us la deixava votant, sobretot el Brian i l'Estel, que han patit bullying en primera persona. Quins canvis d'actitud podem detectar a les nostres criatures que ens puguin fer sospitar que potser estan patint bullying?
Jo tenia una tristesa a dins, flagrant, i jo durant molts anys deia que volia ser normal. Jo li deia als meus pares, vull ser normal. Jo vaig començar a anar a psicòlegs, des dels psicòlegs del centre, però també psicòlegs fora, i la meva sensació era de no encaixar i la meva manera d'expressar-ho doncs, era, òbviament, plorar i aquesta necessitat de voler ser normal. És a dir, jo vull ser com els altres, que no tenen problemes, que encaixen. Jo vull ser discreta, passar desapercebuda. No? Aquest era el meu desig. Després,
quan
es diu
això, t'aturo aquí perquè sé que me'n diràs un altre, però és que en Brian anava fent... A mi també em passava això.
Sí, no, sóc un copi total del que està dient. O sigui, és que jo també, clar, et fan veure que tu ets molt petit, no? que ets... un altre.
O que hi ha un problema en tu. No?
Correcte, sí. Que el problema ets tu, no? Sí. I no els altres.
Bé, això a mi, una professora m'ho va dir directament, i és un dels capítols que, sort que ara en parlem per sobre, que avui en dia ens posaríem les mans al cap, no? Però davant de tota una classe, aquella professora em va assenyalar i va dir el problema d'aquesta classe és l'Estel Soler. Ara us deixo sols i parleu amb ella. Jo em vaig aixecar i vaig fuar-me de l'institut i vaig vomitar només arribar a casa. Aquella professora, amb l'intervenció del meu pare, va acabar trucant per demanar-me disculpes. Un petit episodi de moltíssims, no? Perquè el meu cas era especialment delirant perquè jo tenia altes capacitats, com us deia abans, jo destacava per algunes coses, i això feia que el bullying es perpetrés i hi haguessin discussions de com tractar-me per part d'alguns mestres, també, no?
Mira, ara que és oberta aquesta carpeta, de seguida seguim amb sí, com detectar-ho, eh? Quins canvis actitudinals ja pot tenir una criatura a casa que ens facin pensar que pot ser que estigui patint bullying, perquè ens truca la Montse i entronca una mica amb aquest testimoni que ens deies, Estel, de l'actitud dels professors. A veure, Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
Montse, et demanaré molta brevetat perquè tinc 10 minuts sí, i he de tancar moltes coses, però m'interessa especialment com va reaccionar el professorat i la família quan tu paties bullying.
És que jo vaig patir bullying per part del professor, el primer, i per part dels companys en segon grau. El professor estava autoritzat per la meva mare perquè em costava aprendre, després he sabut per què, me costava aprendre i jo em distreia. Llavors, com que em distreia, posava castigada potser una setmana de genolls. Llavors, clar, això donava peu que els companys riguessin de mi. A més, jo sóc una persona molt alta, sort que no era de primers d'any, jo sóc del juny, però sóc molt alta. Jo, amb 10 anys, media 1,70 m. Clar, jo semblava la mare dels meus companys, sobretot dels nanos.
De nou, el tema físic, que també t'ha passat.
Les mares de les meves companyes no volien que juguessin amb mi perquè semblava que jo era repetidora. I com que era tonta, saps?
Sí, entenc.
Com que no tenia capacitats per... I això consisteix en comanés. Bueno, va ser horrorós.
Montse,
horrorós.
A tu et van canviar de centre? O entenc que no, perquè clar, si hi havia la connivència de la família...
Jo no gosava dir res a casa.
Eres aquest 38% de criatures que no expliquen
jo no gosava dir res a casa perquè a sobre em castigarien.
I quan va acabar el bullying en el teu cas? Quan vas marxar de l'escola, definitivament?
Quan vas marxar de l'escola per un canvi de domicili. No va ser... passeu, però va ser un alleugerament.
Ah, Montse, breument et demanaré, què li diries a la professora o al professorat en el passat si ho fessis des del present? Què els diries ara, amb el temps?
Li diria que ella està per protegir, ensenyar, però sobretot protegir aquestes criatures que li han encomanat
aquesta feina, oi?
No, i li han deixat, li han posat en les famílies tot el seu... les seves filles amb tota la seva confiança. Això, l'han confiat aquestes filles i aquests fills. I han de protegir-lo primer i després ja ensenyar el respecte. Això és el primer que s'ha d'ensenyar, que s'ha de respectar.
Montse, t'agraeixo moltíssim el teu testimoni. Molta força i gràcies per escoltar-nos i ser part de la solució. Una abraçada.
Un petó molt gran.
Fins ara,
i ànims a tots, ànims.
Ànims a tots els que esteu sentint això i us està ressonant d'alguna manera. Seguíem parlant de, si us sembla, de com detectar aquests canvis d'actitud. Hem parlat del jo vull ser normal, papa, mama, sí. Jo vull ser normal. Quines més coses podem detectar, Brian?
Jo no sé l'Estel, però a mi, per exemple, recollint el que deia la Montse, el testimoni, que deia que tampoc deia res, no? Jo, per exemple, si demanava ajuda a un adult dins de l'escola, a mi em deien que era el xivato. És que eres el xivato. És que vamos a por ti, perquè estàs demanant ajuda. I a mi m'han expulsat a mi de l'institut per clavar-me un boli, per llançar-me per les escales i jo per donar-li la volta i dir, parar, aquí estic jo, no?
Per plantar-te, eh?
M'he plantat i m'han expulsat a mi. Vull dir, estem en un punt que no funcionava.
Jo, clar, podria intentar detectar coses que em passaven a mi, com, per exemple, deixar de tenir ganes d'anar a l'escola o a l'institut. Per mi era dur, feia pujada. Jo vaig començar a treure males notes expressament, o sigui, em vaig abandonar, no?, d'alguna manera, i un neguit constant, no? El que passa és que sí, ho dissimules i t'empares en els adults. Aleshores, jo sí. Crec que avui a una criatura li diria, si els adults més propers no estan responent, busquen d'altres. És un error que una criatura hagi de fer això, perquè a la primera persona a qui acut hauria de trobar la resposta d'escalf, de caliu i de què hem de ser.
Però si no és així...
Però si no és així, insisteix. Sí,
sí, sí. Sí.
Què més ens diuen, Fran?
Doncs mira, una mesura efectiva d'una escola, en aquest cas, que ens explica el Pere, que explica que té una filla de 9 anys i que quan en tenia 5, a la seva classe hi havia un nen que un dia va portar un jersei de color rosa i els companys de la seva filla doncs, van començar a riure's d'ell i la tutora ho va detectar. I llavors va enviar un correu electrònic a aquesta tutora dient que l'endemà volia a tots i totes els nens i nenes de la classe amb alguna peça de color rosa.
Això em sembla d'aplaudiment.
Se'n va fer ressò algun mitjà de comunicació, fins i tot, diu el Pere, i després d'aquell correu electrònic i del que va passar, diu textualment, se'ls va passar a tots i a totes la tonteria amb el color rosa. Per tant, aquesta iniciativa que va funcionar.
Jo, perdoneu, sé que, evidentment, defensora sempre de l'ensenyament públic, i sé que a l'ensenyament públic falten molts recursos i que els mestres estan desbordats, però és aquí on contem amb que trenquin una llança a nivell personal i, encara que no hi hagi aquests recursos, que es facin implacables en això no serà tolerat a dins d'aquesta aula. S'escaparan coses que no veuran, però jo tinc en ment un vídeo que corre d'una mestra d'Estats Units que es planta i deixa claríssim, expulsa l'agressor i deixa claríssim que no tornarà a entrar ningú en aquella aula, que no demani disculpes i que no tolerarà això. Per tant, trenqueu una llança personal encara que el sistema professors us hagi abandonat.
En aquesta línia, com que ens queden 4 minuts per acabar, a Núria, què li diries a la Núria del passat?
Doncs a la Núria del passat li diria que el físic dels altres no es comenta, que si hi ha alguna persona que és una mica més introvertida, se li dona l'espai perquè trobi la manera d'incorporar-se al grup, però no se'l deixa fora, que seria increïble que entre tots trobessin la manera de protegir-se i que si el que passa davant no ho desitjaria per ella mateixa, potser s'ha de moure.
Brian, què li diries tu al Brian del passat? I el teu agressor del passat?
Jo al Brian del passat li donaria una abraçada i li diria primerament que a la vida trobaràs moltes pedres i les de passar per sobre, perquè tothom passa per moments que són inexplicables, són molt dolents, i al final el tema està que no estàs mai sol, sempre tens a persones, no? I el que passa és que no les veiem i hem de veure-les, perquè estan.
Que és una mica el que deia l'Estel, no?
Sí.
Si acudim a un adult i sembla que no ens dona respostes, busquem a d'altres. Sempre hi ha un far, no?
Sí, sempre hi ha aquesta llum al final del túnel i l'hem de trobar. No és fàcil, eh? I no estic dient que ho sigui, però hi és, de veritat. Mm-hmm. I el meu assetjador, jo tinc molt contacte amb aquesta persona avui dia perquè m'ajuda i encara fa difusió de tot el que faig i parlem per WhatsApp i hem quedat més una vegada. I,
l'has
bueno,
perdonat?
Bueno, li vam donar una segona oportunitat. Vam entendre el que passava, vam entendre per què ho feia, tot i que no és una solució, però bueno, ell estava condicionat també per un tema domèstic, per un tema que va passar també d'una denúncia, i bueno, ell me'n va demanar perdó i ahí es va quedar, així que jo li dono una abraçada aquí i espero que mai més facis a una persona bullying o alguna cosa semblant.
Uau, fort. Entronca una mica amb el que deia la Núria, eh? Mm. En el passat, que l'assetjador sovint hi ha més problemes que hi ha al voltant de la seva vida. Ara tu deies, no?, un cas de violència domèstica. Ho hem apuntat que aniria cap allà. Estel Soler, què li diries a l'Estel del passat?
Li diria que mai sabem quines circumstàncies viuen les persones, tampoc les criatures, i que, per tant, el que continuo pensant ara, empatia, escolta, i oferir una mà amiga, no? Jo, el que vaig patir jo, ho he intentat resoldre arreglant cap al futur, no? I per tant, intento, a vegades flaquejo, però intento sempre tenir aquesta actitud d'integració i d'empatia.
Doncs avui hem parlat de les cares de l'assetjament, aquest projecte de 10 programes, de 10 minuts, impulsat pel 3CAT, la Fundació Colacau i el Departament d'Educació per sensibilitzar la societat sobre el bullying. Ho hem fet amb uns perfils molt interessants, amb la Núria Gago, que va presenciar bullying a la seva escola, com molts de vosaltres segurament que esteu a l'escolta, i que a més n'ha fet una sèrie, aquesta Caja d'Arena, que us recomano moltíssim que la veieu, 5 punts de vista diferents sobre la mateixa agressió. Ho hem fet també amb en Brian Giner, que és creador de contingut, actualment educador social, i amb l'Estel Soler, col·laboradora del programa, però és que a més dramaturga, actriu i escriptora. Us agraeixo moltíssim a tots tres que hagueu vingut avui.
Un plaer.
Gràcies.
Un plaer.
Una abraçada i torneu quan vulgueu. Avui, a la tarda, estarem en un punt del riu Unyà, a Girona. Ho faran des de la tarda de Catalunya Ràdio els nostres companys, amb en Francesc Garriga al capdavant. Fran Domènech, moltes gràcies.
Gràcies a tu, salut.
Us deixem amb el Catalunya Migdia, amb aquest especial controlant la borrasca Harry pel seu pas del nord-est de Catalunya. Nosaltres tornem demà, fins que s'acabin les respostes. Cada dia a la una, la solució.